Benvinguts a l'Internauta.
En l'era tecnològica en la qual els mòbils són la joia de la corona, l'indústria de les apps s'ha convertit en un mercat en potencial però saturat. En aquest escenari, l'Associació d'Empresaris i Professionals de les Apps de Catalunya treballa des de l'any 2013 per donar presència a les empreses catalanes en aquest sector. Vicent Partal conversa amb el seu president, Efren García.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Els últims anys hem parlat sovint, sobretot l'últim any, així a l'Internauta, de les apps, de les aplicacions per a mòbils i per a tablets, que per elles mateixes ja són un mercat absolut. N'hi ha gent que diu que ja els sistemes operatius o els navegadors ja no compten, que el que compta són les apps. És en qualsevol cas un món fascinant, especialment, molt especialment a Barcelona, on hi ha una indústria potentíssima d'apps més desconeguda que no ho hauria de ser, i en general arreu del país. Tant és així que n'hi ha una associació, que és l'Associació d'Empresaris i Professionals de les Apps a Catalunya, i hem volgut parlar precisament amb ells per fer una visió a aquesta panoràmica al seu president, que és l'Efren García. Com estàs?
Bona tarda, què tal?
Mai sé si de dir apps o apps, com ha acabat la discussió.
Bueno, jo crec que ara ja està molt acceptat, no, el apps. Jo crec que estem tots més còmodes.
Molt bé. Efren, tu ets conegut per iClassics, que és la teua empresa particular, però si de cas després en parlem un moment, anem al tema que ens ocupa, que és aquest Catalunya Apps. Qui vulgui saber-ne més, www.catalunyaapps.cat amb una sola A, Catalunya Apps, que jo he posat Catalunya Apps amb dos As, i és l'error típic de les adreces d'internet. Catalunya Apps, aquí baix apareix. Vosaltres sou, podríem dir-ne, un lobby, un grup d'empresaris, una seixantena, crec.
Sí, 58, quasi 60 estem a punt de fer d'associats, d'empreses associades. Jo crec que sí que ens assimilem bastant a el que és un lobby, perquè en el fons som un conjunt d'empresaris, això sí, o sigui, l'associació està formada per empresaris que tenim unes inquietuds molt similars, que tenim negocis que tots ells tenen que veure amb el món de les apps i en el món mobile, tant a nivell de producció i desenvolupament com a nivell de serveis. I entre nosaltres, doncs clar, en un sector tan innovador on la tecnologia canvia constantment, doncs és molt important estar molt a prop d'empreses que tenen una problemàtica similar i que ens podem ajudar, doncs, tant a la part de negoci com a la part de desenvolupament, tecnologia, etc.
Suposo que n'hi ha gent que encara avui en dia deu pensar què és una empresa d'apps, no? Les empreses d'apps són una cosa bastant peculiar, vistes de fora. Jo tinc la sensació, vaja, més que la sensació, que les empreses d'apps no són tan visibles perquè en aquest país, excepte algun cas molt concret, sou empreses que esteu en pisos de l'Eixample, que treballeu 10 persones com a màxim, que teniu molt la vostra venda a l'estranger, i des de fora sembla que no es veu, perquè no n'hi ha edificis amb grans ròtols i no n'hi ha tal, però en canvi sou un sector de negoci potentíssim.
Doncs sí, la veritat és que sí. Moltes empreses sí que és cert que són start-ups, que són empreses petites, com deies tu molt bé, potser amb 4, 5, 6 empleats. Nosaltres creiem que la mitja està amb uns 8 empleats a l'associació. Mm-hmm. Tenim empreses que hi ha 40 empleats, però hi ha algunes que són 2 o 3. Mm-hmm. Llavors, clar, el mercat de les apps és un mercat molt ampli. A part, poden haver empreses que desenvolupen apps, que hi ha moltes a la nostra associació, potser serien la meitat, que es dediquen a desenvolupar apps per tercers, amb la qual cosa han fet apps pel sector de la música, han fet apps per l'e-commerce, de qualsevol retail que ha volgut tenir la seva botiga en format d'app, han treballat per apps de comunicació, per editorials. És una part important, amb la qual cosa toquen molts negocis. I després hi ha potser l'altra meitat d'empreses que el seu producte es basa en una app, que estan oferint un servei on l'empaqueten principalment en una app i es consumeix a través d'una app. Llavors, clar, això engloba un conjunt de sectors molt amplis que no només és les apps. Per exemple, jo a vegades faig la comparació amb el món del cinema. no? El cinema, hi participen molts actors, des d'actors, des de càmeres, des de... però és una indústria, no? però hi ha moltes oficis, no? o professions dintre d'aquella indústria. Doncs el món de les apps també és molt heterogeni, no? tot el que pots trobar. Mm.
I com va néixer la idea d'unir-vos? Perquè, clar, per definició, empreses així petites, tal, és un sector molt atomitzat i l'atomització porta a que cadascú va a la seua i no...
Sí, això, l'Associació de Catalunya Apps va néixer el 2013, jo no hi formava part, no soc de l'equip fundador, però per tot el que coneixo i m'han explicat, van ser trobades que es feien de típiques xerrades de networking, de temes mobile, o quan havia el Mobile World Congress, no? que és on tots acabem a petar i ens trobàvem, doncs a partir d'aquí va sortir moltes sinergies d'anar a fer un cafè, de fer una trobada, escolta, tu què fas això? Si tu tens aquesta app, escolta, per què no quedem un dia i compartim? I a partir d'aquí es van fent anant trobades, fins que vam dir, escolta, per què no ens associem i muntem com una espècie de lobby, però més organitzat en primera instància per ajudar-nos. A mi em falta un developer, ara per exemple, des de ja fa uns anys, hi ha una necessitat molt gran de trobar personal, de trobar bons desenvolupadors.
Hi ha problema amb això?
Molt, molt, molt. Tenim una dificultat i entre elles, entre nosaltres mateixos, de no picar-nos a developers, que això ha passat i és algo que ens estem intentant ajudar de quan una empresa, per exemple, té 4 o 5 empleats i té una punta de feina, doncs potser necessites 3 developers més que no te'ls pots permetre, però potser només és una punta de feina, amb la qual pots tirar d'una altra empresa associada que en aquell moment té la capacitat d'absorbir aquesta feina que tu necessites i et pot deixar 3 developers o li pots passar un projecte petit, i això s'ha fet molt a l'associació, és algo que ens ajuda molt a créixer tots, que és compartir equips en moments puntuals o per exemple, tinc que desenvolupar un API concret d'un tema i que tu has fet alguna cosa molt similar. Doncs potser ens surt més a compte pagar-t'ho o arribar a algun acord i jo ja ho tinc mig desenvolupat. No? Hi ha molts projectes que fas que després es queden en un calaix i que pot aprofitar una empresa que necessita fer geolocalització i tu ja has instal·lat l'API, ja ho saps fer. Ostres, doncs ens fa ser molt més competitius entre nosaltres.
Sí, algú que ens està escoltant té una app, fabrica apps, té una empresa que fa apps, etc. Què li aporta a l'associació? És a dir, per què algú s'ha d'apuntar a l'associació?
Mira, jo crec que el que té més valor, des que jo vaig entrar a l'associació, el que a mi més m'ha enriquit parlant ara com la meva pròpia empresa, la meva pròpia experiència, ha sigut el networking. Ha sigut el que a vegades estàs amb els teus desenvolupadors, amb el teu equip, i surt un dubte tecnològic, un dubte tècnic, i dius, ostres, això com es podria fer? I penses, segur que algú hi ha passat per aquí. I el fet de poder despenjar el telèfon, tenir una llista de 40 persones que has fet un cafè més, que t'has conegut amb un networking de l'associació, i poder trucar i dir, hola Manel, escolta, tu treballes amb Unity, mira, jo estic desenvolupant això, em trobo amb aquest problema, t'ha passat? Escolta, tranquil, què et passa? Mira, que el teu tècnic truqui al meu. I en un moment et fan una solució tècnica, per exemple, doncs, fer trobades on compartim cada empresa, per exemple, fem unes trobades que es diuen Apps and Beers, val? Que quedem per fer una cervesa, normalment és a l'hotel Diagonal de Barcelona, davant de Glòries, i tenim la terrassa de llogada i fem una venda networking on l'associació paga una cervesa a tots els associats i fem micropíldures, xerrades, sobre temes de màrqueting d'apps, temes de legislació, per exemple, de polítiques de privacitat, que estan havent molts canvis i que hem d'estar a l'última, i tot això doncs, ens enriquim en aquestes trobades. A més, pel Mobile World Congress, l'associació contracta un stand, que és algo doncs, bastant costós i difícil per a petites i mitjanes empreses, doncs nosaltres tenim un stand que representa l'associació, però que els associats doncs, podem participar, podem tenir un espai, encara que sigui deixar la bossa per anar-te'n a fer visites, i aquest espai, doncs, per exemple, també està molt bé. I a més, no hi ha cap persona de l'associació que tingui un sou, de moment, perquè és molt petita, amb la qual les quotes són de 120 euros l'any, sí, imagina't les avantatges que pot tenir qualsevol empresari. Jo crec que és més els contactes que fas i aquest lobby de poder després aconseguir doncs certes ajudes a l'hora d'aconseguir un espai per muntar un event per a la teva empresa, doncs tenim accés a nivell polític doncs, en diferents institucions, des de Barcelona Activa, des d'Acció 10, que ens poden donar un cop de mà a una empresa concreta que forma part de l'associació.
És curiós perquè, clar, des de fora, això que acabes de descriure, des de fora semblaria que competiu entre vosaltres. Però pel que expliques no sembla que competiu tampoc. O què? O és un format híbrid? Què passa?
Competim i a més a les trobades a vegades ja em comenten, escolta, aquest client mentre que també et va demanar pressupost a tu. Això passa molt amb els developers. Jo en aquest cas, que potser també és una mica la meva figura de president, no tinc una empresa que desenvolupi per tercers, amb la qual cosa doncs, a vegades puc fer una mica d'àrbitre, no? junt amb altra gent que hi ha a l'associació, però hi ha molts que sí que són developers i que Zara vol treure una app o desigual qual vol treure una app i al final on va a petar. Llavors, però això va ser també un dels motius de néixer l'associació i això és un cas que va passar amb Desigual. Jo no hi era, me l'han explicat, però que era que Desigual fa 3 anys enrere volia entrar al món, volia fer una app i clar, no trobava una empresa de les dimensions que Desigual esperava, que al final aquestes empreses grans, consultores, el que fan és subcontractar a una o dues empreses de la nostra associació. Llavors el que fèiem és anar a Desigual i oferir-li tot el ventall d'empreses que hi ha a Catalunya Apps i des de Catalunya Apps coordinar-li el seu projecte dintre el món mobile i de les apps. Això és algo que també és el gran servei, i ara m'estàs preguntant més sobre empreses que tenen i que desenvolupen apps, que és tot això que ens podem trobar i que podem competir, però alhora ens podem ajudar. Jo crec que la competència és bona i a vegades ens podem ajudar. Fins ara, jo els 2 anys que porto com a president, no ha hagut cap conflicte, hi ha gent que s'ha picat clients, hi ha gent que s'ha deixat treballadors, però més o menys sempre des d'una bona entesa i com que ens trobem en els networkings, doncs això es pot anar arreglant i sempre ha sigut en positiu fins ara. I el que et comentava de cara a empreses, jo crec que una de les grans avantatges de Catalunya Apps és això que comentava ara, de que hi ha moltes empreses que volen introduir-se al món de les apps amb el seu negoci i els hi fa molta por anar a patar una empresa de 4 o 6 treballadors. Els hi sembla que és una empresa petita, quan pel món de les apps és una empresa molt gran o suficientment gran. A part, hi ha moltes coses que es fa en networking amb altres companyies que són especialitzades i pots tenir un freelance especialitzat en una temàtica concreta. Llavors, aquestes empreses poden venir a Catalunya Apps i demanar, per exemple, una consultoria d'experts, que li diem, i demanar un expert en màrqueting de les apps, un expert en temes de realitat augmentada, un expert en temes de connectivitat, de geolocalització, d'iOS concret o d'Android, i li podem fer una consultoria on les empreses que fan aquesta consultoria, aquestes grans empreses, doncs després també tenen més punts a l'hora de poder participar en un projecte liderat des de Catalunya Apps.
Hem parlat molt de la vessant aquesta de, diguem, els qui fan apps per tercers, que és, tothom entén que és un producte clau sent mà, jo vull això, t'ho faig i ja està, no? N'hi ha l'altra vessant, que és la que tu amb B-Classics eres un dels representants, però que vaig a que n'hi ha altres, bastants altres empreses dins de l'associació que ho feu, que és, consideguem, els creadors de continguts, no? Quin és el perfil d'això? És a dir, no sé si n'hi ha un perfil en primer lloc, no? És a dir, n'hi ha gent molt especialitzada, jo que sé, en temes infantils, gent molt especialitzada en xocs, gent molt especialitzada, en el vostre cas, per exemple, en literatura. Com, es pot fer algun tipus de perfil? Es pot dir, els creadors de contingut fem això?
Uf, és complicat. Jo crec que no hi ha un perfil. Com deies molt bé, no hi ha un únic perfil. Depèn de què et dediquis a fer, de quina sigui l'empresa. Dintre l'associació tenim empreses que fan jocs, llibrejocs, com Cubus Games, que sembla que van passar els seus creadors per aquí, per l'internauta. Llibrejocs són com aquests llibres de triar la teva pròpia aventura. Sí, sí. Em sembla que van estar aquí amb vosaltres fa un any o així, vaig veure el vídeo. I per exemple, doncs, ells són una empresa de producte cultural vinculada a una part literària, una part de videojoc, i és una empresa que està fent un producte molt, molt innovador. Normalment, el que sí que tenen la majoria d'empreses, o tenim la majoria d'empreses que estem desenvolupant apps com a producte final, és que el mercat possiblement no està prou madur, encara que sembli que el mercat de les apps ja està madur. Jo crec que està madur lo gratis, està madur aquestes apps que utilitzem diàriament, però després hi ha uns nínxols específics que encara doncs, no s'han explotat i que hi ha països, nosaltres, per exemple, el 85% de les nostres ventes són als Estats Units. Nosaltres fem literatura, fem llibres immersius, que és un concepte totalment innovador, que no té res a veure amb el que tothom ara s'està imaginant, de dir, aquest senyor deu estar fent e-books o deu estar fent llibres interactius, que hi ha textos i fotos i tant en tant hi ha un vídeo, doncs no té res a veure tot això, sinó és un procés que tu vas llegint i el mòbil et pot vibrar, podria rebre una trucada, se't pot disparar el flash, poden passar diferents coses mentre tu estàs llegint que tenen que veure amb el teu procés de lectura i amb la temàtica que estàs llegint, per això són molt immersius i et fan estar dintre de la història. I bueno, doncs, tot aquest tipus d'empreses normalment estan fent innovació, amb la qual cosa no hi ha un mercat per això i l'han de crear. I això els crea doncs, bastantes dificultats, però sí que és cert que totes tenim un creixement continu que primer va ser molt poc a poquet i que cada vegada més doncs, hi ha aquesta corba de que sembla que el mercat està cada vegada més acceptant el tema de subscripcions a les aplicacions mòbils, el tema de pagar per contingut, diguem-ne un Netflix, un Spotify, tot això cada vegada doncs, el mercat està molt més preparat.
Però, Fran, has dit 90 i escaig per cent del teu producte es ven a fora.
Sí, sí, totalment.
Estem parlant dels Estats Units, Canadà, Anglaterra...
Aquests mateixos.
Aquest tipus de països. Clar, per tant, vol dir que tu has de fer un producte, en principi, pensant més en ells que una altra cosa, no? Això és una dificultat, fer-ho des d'ací, pensant en aquest tipus de mercat?
Inicialment, sí. Quan comença, si nosaltres, la nostra primera aplicació que va tenir molt èxit va ser un llibre d'un personatge creat aquí a Catalunya, d'un llibre que feia que fèiem nosaltres, que teníem un editorial de paper que ara ha desaparegut, però que era un llibre que es deia Els colors oblidats, amb una nena d'un pegat a l'ull, un llibre que va ser bastant conegut aquí a Catalunya, va tenir moltes ventes, i el volíem exportar d'una forma ràpida, i el tema d'anar a Bolonya a vendre drets ho vam fer posteriori, però volíem, doncs, escolta, posar el llibre en format digital, era un àlbum il·lustrat, acabava d'aparèixer l'iPad, amb la qual cosa els readers no ens servien per aquest tipus de literatura d'àlbum il·lustrat, i vam veure que l'iPad era un bon element on posar aquest tipus de llibres i on poder fer ja les primeres interaccions, en aquell moment fetes amb HTML, un framework molt senzillet, que ara ha evolucionat moltíssim, i érem, per exemple, número 1 a Espanya, sent aplicació de la setmana, i estàvem tenint unes descàrregues, no me'n recordo el número, però sí amb diners, i potser el dia fèiem 12 o 14 euros o 25 euros al dia. En canvi, amb aquell mateix llibre que no coneixia ningú als Estats Units, potser el rànquing estava amb el 254 de llibres i fèiem 50 o 60 euros al dia. Quan n'hem fet altres llibres en un futur, bueno, Apple va contactar amb nosaltres, li va agradar molt aquest tipus de concepte i ens va animar a desenvolupar més llibres, ens va donar ajudes per desenvolupar aquests llibres, estem parlant de l'any 2012, i ens va parlar sobretot de fer sí producte pel seu mercat. Aquí va ser on se'ns va ocórrer fer una col·lecció d'aplicacions d'Edgar Allan Poe, on eren llibres que tenien un autor que té la gràcia de que té fenomen fan, que s'estudia a les escoles i que a més doncs és un llibre d'entreteniment, i aquest sí que vam arribar a posicionar-ho número 1 als Estats Units, i aquí sí que estàvem ja amb uns ingressos doncs, molt més alts, acordes d'un negoci, però seguíem estant número 1 a Espanya amb aquell mateix llibre, i potser a Espanya estaves fent aquests 20-30 euros i als Estats Units en podies estar fent 600, 700 o 800 euros al dia. Amb la qual cosa, aquí hi havia un gran negoci. Després, el difícil és mantenir-te.
I això no ha evolucionat en aquest sentit els últims anys. És a dir, continua sent abismal la diferència.
Continua sent abismal. Jo crec que Espanya està creixent, i Europa en general. Hi ha països potser d'Europa com França, que potser destaca una miqueta més, però per sobre de Reino Unit no hi ha ningú, o sigui, creiem que encara estem bastant lluny, però en canvi als Estats Units sí que és un altre paradigma. I després vindria Mèxic, que és un país que suposo Mèxic. Que per la influència que té, sí, també estem parlant de països molt grans, clar. A vegades és dir, home, a Espanya venem 26 euros i als Estats Units doncs, en fem 800, sí, clar. Però també parlem de quina és la població milions que té aquest país, quina és la capacitat, la mentalitat de gastar en cultura, canvia moltíssim. I en aquell cas també un fenomen de Edgar Allan Poe, doncs en aquell Estats Units té molt més engagement, no, que el que tindria aquí a Espanya.
I quan es trobeu entre vosaltres, perquè per exemple, un cas que conec la gent de Barcelona Multimèdia també, la immensa majoria de la seva producció la venen també als Estats Units, no? No us entra mai aquella sensació de dir, vols dir que ens n'hauríem d'anar a Nova York?
Totalment, totalment. El meu soci, en David, d'iClassic, sempre em comenta, ostres, si haguéssim anat en el seu moment, ara potser tenim fills i la mobilitat potser seria més complicada, que també es podria fer, però que sempre em diu, si estiguéssim allà amb els contactes que fem aquí, que ens estan ajudant empreses catalanes o des de l'Institut de Cultura, etc. Si això ho tinguéssim als Estats Units i estiguéssim allà, tindríem les ajudes d'allà i arribaria molt més fàcil a la gent d'allà. Probablement el camí seria més fàcil. I hi ha països com, per exemple, el Japó, que ens estem plantejant, i a Corea, que ens estem plantejant traduir les nostres apps i entrar a aquests mercats, perquè el nostre són llibres il·lustrats i agrada molt en els asiàtics. Sabem que és una barrera d'entrada molt gran el que no ho hagi produït una empresa coreana o una empresa japonesa per la mentalitat d'aquell país. Llavors sí que és cert que estar al país on hi ha més mercat, les coses serien més fàcils.
I no tindria sentit, per exemple, que fos Catalunya Apps qui establís seus, diguem-ho així, en països d'aquests, donant servei a tothom?
Seria fantàstic, però, per exemple, per això nosaltres estem com a lobby i parlem amb Acció 10, que es dedica a això, a muntar missions comercials, i Catalunya Apps i Acció 10 estem treballant, preparant en un futur. Estem primer consultant els nostres associats, perquè potser les meves necessitats són unes i les d'una altra empresa poden ser unes altres, i veure si tindria sentit i coherència muntar una missió comercial als Estats Units i oferir des dels serveis de developers que tenim, perquè de debò que a Catalunya no se'n parla, no en parlen gaire els mitjans, però hi ha una indústria molt potent i estem agafant molta feina de fora. I penseu que per empreses americanes poder treballar amb desenvolupadors que tenen el know-how que té Catalunya a l'hora de desenvolupar, tenim el Mobile World Congress aquí, som empreses molt barates en comparació al cost que tenen als Estats Units i d'una qualitat molt elevada comparat amb Europa de l'Est o comparat amb els països asiàtics, que avui en dia venen els de Pakistan enviant un mail cada dia oferint-te temes de desenvolupament, i que la cultura és molt diferent i el nivell de qualitat és molt diferent. Mm.
Sempre diuen que Barcelona atrau talent pel mobile, però també per les condicions de vida en la ciutat, etcètera, etcètera. Aquests desenvolupadors que teniu, estem parlant més de desenvolupadors d'aquí, gent del país, catalans, o gent que ve de fora a establir-se aquí?
Principalment són catalans, però sí que és cert que poden venir gent de Llatinoamèrica. Hi ha bastants desenvolupadors que quan rebem currículums i estem doncs, mirant a qui podem fitxar, hi ha alguns que venen de fora, però no trobaràs mai que et vindrà algú ni del Regne Unit, ni d'Estats Units, no. Ni de cap país del nord, perquè realment tenen unes condicions econòmiques que aquí poden venir a fer un internship, això sí que ens ho demana molt, venir a fer pràctiques. Ara nosaltres tindrem un americà i un alemán aquest estiu fent pràctiques, però venen perquè és l'estiu, pel sol, els donen crèdits en el seu màster que estan acabant, però després els sous que aquí podem pagar és ridícul comparat amb el que estan cobrant en aquests països. I amb això no podem competir. Però potser sí, amb tenir gent d'aquí pròpia que treballem per empreses d'allà, no? I fent alguna joint venture amb empreses que aquí podem crear una indústria molt, molt gran, perquè hi ha molt de talent, molt.
M'ha cridat l'atenció, al principi has dit, i bueno, ho has dit un parell de vegades ja, que és difícil trobar gent, no? que diguem que necessiteu programadors, necessiteu creatius, necessiteu gent. Fins a quin punt les universitats no haurien de jugar un rol molt més dinàmic? Perquè, clar, programadors, estic pensant en la Politècnica, és el cas típic que a tots ens ve al cap immediatament. Bueno, d'allà, cada any, ixen no sé quants centenars de gent, no? Vull dir, les universitats haurien de fer un pensament en tot aquest tema de la mobilitat, o ja està bé el que estan fent i teniu suficient?
Jo no crec que les universitats ho estiguin fent malament.
O, perdona, la formació professional, que ara està tan de moda.
Jo crec que va més per aquí. Jo crec que va més per aquí. Jo crec que tots els enginyers que surten, surten amb feina. O sigui, si volen, tenen ganes, es mouen una mica, han fet pràctiques. Normalment l'empresa on han fet pràctiques ja s'hi queden. Estem parlant de gent amb ganes de treballar, gent... Si se'n volen anar fora, trobaran feina fora i a sous millors que aquí, que això jo crec que és el gran problema que tenim. I després hi ha molta consultora que està agafant molts nanos que surten de la universitat, on els nanos que surten de la universitat es deixen enlluernar per una gran companyia que després els tenen moltes hores picant codi i ja està, i picant codi, però unes condicions que potser a vegades nosaltres no podem competir. Estan pagant uns sous només sortint de la universitat sense res d'experiència, i els estan pagant uns sous que nosaltres és el que li pagaríem al nostre desenvolupador sènior. Llavors aquí tenim certa dificultat. Pensa que quan estàs innovant nosaltres hem d'aconseguir capital per l'àrea de màrqueting, que és molt gran en el món de les apps, hi ha una inversió en màrqueting altíssima, a vegades la mateixa o bastant més que el cost de producció a nivell de developers, i una empresa, una consultoria tecnològica que està fent aplicacions per la Caixa, per exemple, ha de fer un software concret a través d'una aplicació que agafa uns developers per una cosa molt concreta i té un pressupost molt gran que nosaltres no podem competir. Això és una dificultat que la majoria d'empreses tenim i que a l'hora de sobretot retenir talent ens està costant. Ho estem fent més amb il·lusió del projecte, amb il·lusió de la startup, que no pel sou.
Comentàvem això de la formació professional. Seria una via per... Sí. D'una forma, diguem, més o menys ràpida,
Barcelona
generar un gruix de gent capaç de treballar en aquest mercat?
A Catalunya Apps hem estat col·laborant amb Barcelona Activa amb un projecte que vam fer l'any passat molt interessant, que era agafar nanos que estaven una mica doncs, a la formació professional però que l'estaven deixant o que no trobaven molt bé el camí de què volien fer, i van obrir, no me'n recordo exactament com era el programa, no ho vaig liderar jo personalment, però era molt gent jove que es sentia molt atreta pel món de la tecnologia i les aplicacions mòbils a través o de videojocs o d'aplicacions de serveis, i feien tot un programa d'introducció al món de les apps, on feien una mica de programació, on feien una mica de concepte de negoci, de com s'havia de vendre una app, i van aconseguir, a través d'algunes empreses associades, agafar aquests nanos quan van acabar de fer aquest mòdul de formació i tenir-los a les empreses nostres com a pràctiques i després intentar reciclar, perquè el que fem molt és formar. Penseu que en el món de les apps, o quan un nano surt de la universitat amb tots els seus coneixements, doncs pot haver tocat el llenguatge de programació, però potser jo abans treballava directament amb Nadiu, amb Objective-C, i ara estem treballant amb C++.
Clar, perquè això ha de canviar a una velocitat brutal, no? La tecnologia o no?
La tecnologia canvia, els llenguatges potser no tant, sí que en algun que van apareixent nous, però que no deixen de ser cosins germans d'altres llenguatges que ja existeixen. Però sí que és cert que, clar, hi ha un moment que necessites un especialista, però al final el teu equip es fa especialista en allò, perquè el que sí que són, per exemple, en videojocs, però s'utilitzen una sèrie de frameworks, en el meu cas s'utilitzen uns altres frameworks, altres que tenen que veure amb els videojocs, altres que no, i llavors necessites molt un developer que ja coneixi aquest framework. Llavors al final no el coneix, tu li has de fer la formació. Llavors estàs treballant amb un developer que estàs un any formant-lo a utilitzar el Unity, a utilitzar el Cocos, a utilitzar qualsevol framework amb el llenguatge de programació que sigui, i després en marxa. I has de fer un altre, tornar-lo a formar. Llavors això és algo que ens desgasta molt a les empreses. Però suposo que hi ha startups que nosaltres estem en una fase potser molt inicial, o moltes, i en altres que hi ha Social Point, entre King, altres empreses molt grans, que ja han fet aquest salt, i per ells no és una dificultat possiblement el talent, perquè venen a nosaltres i ens els fitxen pagant-los un 40 o un 50% més.
La sensació és que tot aquest món continua en explosió, no? És a dir, els pròxims 4-5 anys, al principi he comentat aquesta idea que circula, no? És a dir, és que avui ja la web està perduda al costat de les apps, els sistemes operatius mòbils, no sé què, tal i qual. Tot això cap a on camina? Teniu alguna impressió, vosaltres, de cap a on camina?
És molt difícil saber on acabarà. Jo tinc gent que em diu, home, però això de les apps pot ser que d'aquí 10 anys ja no existeixi. Llavors, clar, aquí tornaríem a separar entre aquells que són creadors de continguts o donen un servei paral·lel, com tema legal, com tema de màrqueting, etc. O després hi haurien les empreses que fem contingut o les que desenvolupem, no? Parlem d'aquestes dues. Les que desenvolupem, al final nosaltres vam començar amb llibres de paper, àlbums il·lustrats, vam passar a les aplicacions i en un futur podem acabar a fer una història interactiva amb realitat virtual i possiblement seguiríem creant contingut adaptat a la tecnologia d'aquell moment. No? Els que són developers, doncs possiblement sí, però molts que ara fan apps venien de fer webs, o encara fan apps i webs, amb la qual al final el que fas és posar la tecnologia en el teu client amb el producte que ell tingui, no? Llavors el que li fas és empaquetar-lo dintre un format app o veure doncs, si ell amb una app pot fidelitzar els seus clients, pot tenir més ventes, pot oferir un producte, pot gestionar els seus comercials, o sigui, no deixa de ser una eina. Llavors aquesta eina pot canviar d'aquí 10 anys, sí. Però llavors aquesta gent s'ha d'anar adaptant, o aquest tipus d'empreses ens hem d'anar adaptant en aquests nous paradigmes que hi hagin, i els que creem contingut, doncs exactament el mateix.
En aquest context que has dibuixat, com et definiries tu? I tu què fas?
En el nostre cas som...
Perquè clar, diguem, tal com ho defineixes tu, tu no fas apps, tu adaptes històries amb la tecnologia del moment o alguna cosa així.
Correcte. Has fet una definició perfecta, fins i tot nosaltres ara estem fent un canvi de xip, perquè antigament, quan algú em preguntava què fem, feu apps, ah sí, apps que són llibres, i aquí s'acaba la conversa, i la gent, apps, llibres, vale, ja m'ha quedat clar, fas un e-book que està empaquetat amb una app. Ara, per exemple, quan em pregunten a què ens dediquem, diem que fem un programa d'iniciació a la literatura i foment de la lectura. Quan expliques això, la gent et diu, i sobretot les escoles, que és el mercat que estem treballant ara fora, que és que vendrem les apps sota llicència per a escoles, seguiran estant al mercat pel B2C, però ens passem al B2B i treballar directament amb escoles, que són les que donen un valor molt més gran a les nostres apps, perquè els hi veuen un servei pels seus alumnes, que al final són hores de lectura que aconseguiran dels seus alumnes, i hi ha un problema important de la comprensió lectora, i a les nostres apps ajuden a que els nanos joves que tenen una mica de recel de la literatura són algo avorrit, si parles de literatura clàssica ja, bueno, ni te digo, la cara que fan els alumnes, en canvi quan se'ls ven dintre una app i se'ls ofereix d'una manera molt audiovisual i en el dispositiu que ells utilitzen pel seu oci, aquí hi ha una comunió on ens és molt més fàcil aconseguir que un nano jove llegeixi un Edgar Allan Poe, un Charles Dickens o un Oscar Wilde.
Per tant, aquest és el salt ara.
Sí, el salt és més...
El salt és fidelitzar escoles, i les escoles, perquè ho entenguem, paguen un tant i tots els seus alumnes poden usar els llibres? Seria una cosa...
Paguen $99 l'any i tenen una biblioteca digital per tots els seus alumnes, i a més hem afegit que el professor, des del dispositiu mòbil o des de la web, pot veure l'alumne quin progrés de lectura porta, quants minuts de lectura porta, quantes sessions, quantes aplicacions s'ha instal·lat, i així pot fer tot un seguiment i valorar la inversió. Ens hem gastat $99, però hem aconseguit 300 hores de lectura o 400 hores de lectura amb els de batxillerat, o als Estats Units, les high schools, o el que sigui.
Efren, a l'internauta solem acabar amb la pregunta estúpida, que és imaginar on estarà tot això del que estem parlant a 5 anys vista. És a dir, una mica m'ho has contestat abans, però què passarà amb les apps? Què penses tu que passarà 5 anys vista? I sobretot, penses que aquest mercat que està vendent en el nostre país es consolidarà, creixerà, donarà origen a coses més potents? O quedarà en coses xicotetes coordinades entre elles?
Jo crec que referent al tema de la dificultat de monetitzar les apps, en què hi ha una barrera molt gran a l'hora de pagar, jo crec que seguirà sent-hi. Perquè ja hi és, fins i tot amb els concerts. O sigui, la gent va als concerts, esperem que siguin gratis, que siguin els de la Mercè, pagats per l'Ajuntament, i ens costa molt a nosaltres, hi ha un mercat que sí, però quan parlem en massa a la gent en general, hi ha un recel important a pagar per les apps. Crec que això és una mentalitat molt d'aquí. Crec que no és qüestió de temps. Als Estats Units, o sigui, sí que creixerà, però als Estats Units, des del primer dia que van aparèixer les apps, hi havia una mentalitat de que allò tenia un cost i s'havia de pagar. I nosaltres ho vam notar en seguida, o sigui, a part que hi havia més gent, la conversió, quan veies les visites que tenies, els clics, i la conversió era molt més alta que qualsevol altre país. On estaran les apps d'aquí 5 anys? Una pregunta difícil, ojalà sapigués perquè em podria posicionar, però crec que no canviarà tant. Crec que estem acostumats als últims 10 anys a uns canvis molt, molt ràpids, però jo crec que aquesta velocitat no serà tan ràpida, o com a mínim en el tema mobile i de les apps. O sigui, hi haurà millor connectivitat, anirà tot més ràpid, els mòbils seran amb més prestacions, però tampoc han hagut tants canvis en les apps concretament des que van aparèixer. Hi han hagut millores, ara sí, ens arribarà la realitat virtual, ens arribaran moltes altres coses que no sé com poden afectar. Però ara per ara, amb la informació que tenim, no veig un gran canvi a 3, 4, 5 anys vista. Però, a lo millor em passaré aquest vídeo, d'aquí 5 anys me'n riuré de les meves paraules.
És el perill, és el perill. Efren García, president de Catalunya Apps i de Classics Productions, gràcies per la feina que feu, sobretot, i per haver volgut compartir aquesta estona aquí a VilaWeb.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos, un plaer.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Suant.
Estàs suant, eh?
Suant.
Suant la gota gorda, eh?
La gota gorda,
bueno,
sí.
És el que toca ara, aquesta època, també, eh?
Però deixem-ho pel juliol o l'agost, que només estem al juny.
No, ara els últims anys ens hem acostumat a suar la gota gorda del juny, juliol, agost i de vegades a les primeres setmanes
de setembre. I de vegades al setembre i tot.
Escolta,
això avui... dels internautes és mala cosa, eh?
De fet, avui ens vens a parlar de la fauna que hi ha a internet, eh?
Sí, i especialment de... Bé, no, parlarem primer de què vol dir internauta.
Què vol dir internauta?
I els recordarem a la gent que el dia 23 d'agost han de celebrar el dia de l'internauta.
El dia mundial de l'internauta.
El dia mundial de l'internauta. El 23 d'agost, que nosaltres no hi serem, estarem de vacances, però que ho celebrin per compte nostre.
Mirant-nos.
Bé, que com que es poden repetir els programes, que se'ls repeteixin.
Que els repeteixin.
Com vulguis. Escolta, i internauta...
Què vol dir?
Només per posar-lo una mica de grec.
Tu ets un internauta, no?
I tu també, eh?
Jo també sóc un internauta.
Un internauta és una persona, nauta, internet ve d'internet, interna, i nauta ve del grec navegador. Mm. És a dir, és una persona que es passa el dia navegant per internet.
Val.
O sigui, és molt fàcil aquest.
Un
tio que es dedica tot el dia i que va de link amb link i que va remenant coses.
És a dir, un 90% de la població mundial.
Un 90% de la població mundial.
Segurament, o més.
Sí. I més gent d'aquesta rara, abans d'entrar amb els millennials, que volia especialment parlar dels millennials. Espera't. Que avui hauré de mirar molt les notes perquè hi ha noms que em costaran. Però aquest no és fàcil.
I tots tenen una arrel anglosaxona, tots?
No t'ho creguis. Mira els tecnosexuals, que eren els següents.
Tecnosexuals?
Tecnosexuals és una altra tribu que hi ha per aquí donant volta.
Però per quina vols començar?
No, només per acabar... Els tecnosexuals ve del tecné, que és una paraula grega, i sexual ja ho sabem tots que és una paraula llatina.
La intuïm.
Sí, tecné vol dir habilitat, i són hàbils sexualment.
Hàbils sexualment.
Hàbils sexualment, sí.
Però llavors quina relació té amb el món d'internet?
És que són la gent que els agrada l'estètica i l'electrònica.
L'estètica i l'electrònica.
Noi, són tribus.
Tribus molt modernes, eh?
Molt modernes, perquè allò dels millennials, que jo volia parlar una mica dels millennials.
A veure, sí, és un tema que s'ha encunyat sí. recentment i que s'utilitza molt, no? Sí. Per definir un cert grup de població...
Nascuda entre el 81 i el 2000.
Entre el 81 i el 2000.
Entre el 81... Si tu ets millennial.
Jo soc un millennial.
Tu ets un millennial, però allò puro i duro.
Però més de ple, eh?
Allà, al mig.
I perquè de vegades s'utilitza en un sentit pejoratiu, no? De vegades els millennials.
No crec que sigui pejoratiu. És a dir, els millennials, a més, són una... per dir-li tribu, però és un grup de gent que està influint molt avui dia a internet. És a dir, hi ha llocs específics on pràcticament només es dediquen a ells. Hi havia una gent que volien fer la competència a Facebook, que es deien Yik-Yak.
Sí.
Et sona les del Yik-Yak? A mi no em sonaven gens, a tu sí, ja ho
veig. Sí, sí, però no van acabar de triomfar mai.
Calla! I tant si van triomfar. El que passa és que quan estaven triomfant, els que l'havien creat van dir ja ens n'hem cansat de triomfar, ara ens anem a fer una altra cosa.
I ho van deixar.
I van plegar. Així, plas, d'un dia per l'altre.
Però tinc entès que aquí, per exemple, aquí a Catalunya no va acabar d'implantar-se
de molt. No, perquè havien començat a
Estats
Units. Sí, sí. Moltes d'aquestes tribus comencen als Estats Units. I quan arriben aquí, doncs, si tenen força, s'implanten, però si ja van de baixa, com anaven de baixa en aquell moment, doncs els hi costa més d'entrar. Però
que...
pensa que els del Yik-Yak, el 99% de la seva clientela eren millennials. Val. 99%, eh?
Però estem dient que, per tant, que els millennials són totes aquelles persones que han crescut amb internet.
Amb internet a les mans.
Val.
Sí, sí. Que internet l'han mamat. Bueno. I després, això venia perquè he trobat unes estadístiques on explicaven qui són els que més s'enfoquen cap als millennials. I quines aplicacions? La reina de totes les aplicacions és Snapchat.
Snapchat.
Snapchat va enfocada directament als millennials.
Veus? Però, per exemple, en el meu cas, que jo soc del 87, i crec que en la meva generació, no acostumem a utilitzar tant Snapchat.
Perquè Snapchat encara no ha arribat prou aquí.
Té un públic encara més juvenil.
I un públic molt americà.
I molt americà.
Bé, quan van treure les ulleres aquelles de Snapchat, que tu amb les ulleres fas la foto, la publiques, etcètera, etcètera, aquí encara no han arribat, és molt difícil aconseguir-les. Però hi ha coses que m'han cridat molt l'atenció.
Quins atributs tenen més els millennials?
Traspassar molt fàcilment diners. Hi ha una aplicació que es diu Venmo, que el 81% dels seus usuaris són millennials i que serveix per... Allò, et passo 20 euros, o en el seu cas 20 dòlars, que tu has pagat el sopar d'avui, espera que te'ls passo per l'aplicació.
És a dir, són gent que en tots els àmbits de la seva vida...
Funcionen amb el telèfon a la mà.
Funcionen amb el telèfon a la mà.
I una que a mi m'ha estranyat molt, però molt, és Tinder.
Tinder. Aquesta és l'aplicació per lligar, no?
És l'aplicació per lligar per internet que té... A veure, poca broma, 50 milions d'usuaris.
50 milions?
50 milions d'usuaris a tot el món.
Poca broma, eh?
I diu que entre tots els usuaris americans, un 75% són millennials.
Déu-n'hi-do. És una app millennial, aquesta, clarament, gairebé.
Jo sempre hagués dit que era una app per gent més gran.
Sí, jo em pensava que utilitzaven tots els segments de població.
Sí, però un 75% millennial
és molt.
Un gran percentatge de la gent.
Però bueno, clar, jo tinc 30 anys i jo sóc millennial.
Sí.
Per tant, i si em dius que des de l'any 81 són millennials, clar, estem parlant de gent que té 36
anys el més gran.
Per tant, des dels 18 als 36 és un bon segment de població, també.
Sí, sí, sí.
I a mesura que van passant els anys...
Però jo no m'imagino a una persona de 25-30 anys lligant per internet. Però es veu que sí, eh?
Home, jo m'imagino...
És evident.
Jo m'imagino més fàcilment una persona de 25 anys lligant per internet que una persona de 45, no?
És que jo me'ls imagino més com les aplicacions aquelles de l'Ashley Madison, que eren aplicacions per fer un cheat per enredar la dona.
Aventures.
Per aventures. I clar, llavors, aventures als 25 és molt complicat.
Exacte. Allò segurament està destinat a no millennials.
Exacte. Que és el que jo em pensava.
Perfecte.
Escolta, més paraulotes d'aquests. Després hi ha els geek.
Ja estem amb els millennials?
Sí, encara que després de totes aquestes coses que aniré dient, també hi ha un...
Molts poden ser millennials.
Sí, no? Els geeks són gent obsessionats per les noves tecnologies.
Geek en anglès és com friki, no? Seria?
És una mala traducció, jo diria. Sí? Un friki, sí. Un geek és una persona que li agraden les noves tecnologies.
D'acord.
Però no forçosament n'ha de ser un friki. Val. Un friki és aquell que només pensa en... Com el definiríem, un friki? És aquell que només està pensant en tonteries.
Sí.
És una mica esborgerrat, un friki.
Sí.
Un geek és un tio que va per feina, però li agrada molt la tecnologia.
La nova tecnologia.
Que s'hi sembla molt, però a vegades els confonen amb els nerds.
Val.
I el nerd, a veure, no sé com traduir-ho en català, perquè és un ampollón.
El nerd seria l'ampollón. Val.
Sí, però ara no sé com
l'aplicat.
L'aplicat, sí, poder sí. Poder sí. Els de Wikipedia el tradueixen com un set ciències.
Un set ciències, veus? És més maca aquesta paraula, que aplicat.
Però no sé si un empollón és un set ciències.
Segurament, és que a vegades costa molt transportar
agafar les paraules d'un a l'altre. Els nerds, l'exemple típic dels nerds, si recordes l'aplicació aquella que... la sèrie aquella que feien els informàtics.
Big Bang Theory.
Els informàtics. Els informàtics o de IT Crowd, que sí. Eren un que es deia Moss i un altre que es deia Roy.
Això seria el prototip?
Allò eren els prototips, sobretot el Moss. Era un tio que només sabia d'una cosa, de la tecnologia, i que d'allò podia saber qualsevol cosa, però no sabia explicar-se mai.
I no el treguis d'allà.
I no el treguis d'allà. El Roy era aquell famós que, com a informàtic d'una gran empresa, tenia dues solucions sempre per tots els problemes de l'empresa. Mm. No sé si tu la veies, no la seguies.
No, no la seguia jo, aquesta.
La primera era quan et trucava un usuari i ho tenia gravat en un caset, perquè posava el caset, i deia, diu, està vostè segur que té enxufat l'ordinador?
Sí.
I la segona pregunta és, ha provat de reiniciar-lo? Diu, penjava el telèfon i llavors donava per suposat que ja s'havia solucionat.
Que ja s'havia solucionat el problema.
Doncs això és un prototip d'un nerd.
Un nerd. Què més? Quines paraules més tenim?
Què més? Va, tenim... També tenim els youtubers, que d'aquests no en parlarem, perquè tothom sap el que...
Els youtubers són els que fan, bueno, negoci amb vídeos.
El que fan... Bueno, hi ha pocs que fan negoci, que la gent no es cregui que tenen una màquina de fer bitllets.
No.
Hi ha 4 o 5 o 10 que fan negoci. Hi ha molta gent que fa molta feina explicant les seves coses.
Fan tutorials, explicacions, consells, etc.
I alguns són... Perseguim les paraulotes, influencers.
Influencers.
Aquests són els que marquen tendència.
Marquen tendència.
Els que et diuen capellà i tots s'hi llencen de cap capellà.
Influencers n'hi poden haver en tots els camps, en la moda,
sí,
la cuina...
Sí, en la moda, amb els ordinadors, amb la cuina, amb els vins, amb el que sigui. Escolta, i més paraules. I els hipsters, que això ja va de baixa?
Els hipsters ja estan passant de moda, no?
Sí, els hipsters, jo vaig veure una definició que era el hipster era aquell que portava barba llarga i camisa de quadres.
I ulleres de pasta.
I bé, sí, les necessitava. Bé, alguns els portaven sense
vida. Alguns els porten sense vida.
Alguns els porten sense vida, sí. Però escolta, i ara hauré de llegir, perquè si no m'equivocaré. Perquè dels hipsters han quedat els fitsters... Els yussis, els mapis, els cutesters i els metroespirituals.
Mare de Déu. A veure, explica'm què vol dir cada cosa.
Cada un d'aquests. Els fitsters...
Quina fauna, eh?
Sí. Són els addictes a Instagram. Són gent que s'estan mirant tota l'estona, que es passen el dia al gimnàs, que tenen la musculatura ben marcada.
D'acord.
És a dir, aquells que es passen més estona davant del mirall que no caminant pel carrer. Bé?
És a dir, seria el narcisista del segle XXI, no?
Sí, i que la seva manera de dir...
Estic aquí,
existeixo... Instagram.
Però aquests també no serien els Instagramers?
Sí, però aquest és un subsector dels Instagramers.
Són Instagramers presumits, aquests.
Instagramers presumits. Tot i que els Instagramers ho són tots bastant, però bé.
Depèn, hi ha molta gent que de vegades no, ni es dedica a aparèixer a les seves fotografies i són Instagramers molt coneguts. Sí. Fent paisatges o fent qualsevol altre tipus de cosa. Què més?
Els yussis són Young Urban Creative, que són els creatius.
Val.
Aquest els veus d'una hora lluny, és a dir, perquè pràcticament va amb el pinzell a la mà.
Val.
Se m'acudeix algú, però ara no voldré dir-ho.
No?
No. Perquè dels yussis i els fitsters, o sigui, han fet una barreja i han quedat els mapis. que deu venir de Muppets o una cosa així, i que són els que es passen la vida a internet. Són els millennials online. Normalment un millennial es passa moltes estones a internet, però els mappis es passen tot el dia.
Tot el dia. Mappis.
Mappis.
És a dir, addictes a internet serien.
Addictes a internet, sí. I els Q-testers són els que aficionats als còmics i als videojocs.
D'acord.
O sigui, això és un subsegment relativament jove, molt jove.
Sí, tot i que, bueno, també no té per què ser millennials al 100% aquest col·lectiu, no? Perquè vull dir, còmics ja n'hi havia abans.
Sí, però sí, cert. Però són relativament gent a partir dels 18 anys.
Déu-n'hi-do.
Perquè, a més, totes aquestes tribus necessiten un grapat de diners.
Clar, per gastar.
Perquè necessiten tota l'estona
gastar. Déu-n'hi-do.
I, per acabar, els metroespirituals.
Que això veu de venir de metrosexual, és una derivada?
És a dir, espera't, que jo he trobat la definició, que són hippies que es cuiden, aficionats al ioga.
Això, metroespirituals.
Metroespirituals, aficionats al ioga.
Hippies els agrada presumits.
El menjar orgànic.
D'acord.
Allò que dius, que quan vas a un restaurant i veus menjar orgànic, diu, a veure, a mi que em portin un bon bistec.
Anem a veure què hi ha, eh?
Sí.
És a dir, serien hippies que es cuiden, per dir-ho d'una manera planera.
Sí. I escolta, i tu què?
Jo crec que no sóc de cap d'aquests grups.
Però tot aquest, algun has d'engaixar?
Hòstia, doncs... Hòstia, mira, per exemple, a Instagram, però no sóc un addicte. M'agrada cuidar-me, però m'agrada menjar carn. Crec que no... Bueno, sóc
o t'apunto a tots?
Pots apuntar-me a Millennial, perquè el meu DNI diu que sóc de 87, per tant, em toca ser un Millennial, però de ple, eh? Tu ets algun d'aquests?
Mira, et diria que entre els nerds i els geeks.
Sí, això sí que ho tens, eh?
Sí.
Ets un fan de la tecnologia.
Sóc un fan de la tecnologia i els geeks m'encanten molt.
Perfecte. És a dir,
si algun dia algú em vol regalar alguna cosa, que se'n vagi a una botiga d'aquestes de coses rares...
I que t'ho regali.
I que allà trobi alguna cosa.
Estem en ple Raval, jo crec que... Molts col·lectius d'aquests els trobaríem aquí, segurament a la plaça del Magba,
seguríssim,
intercanviant còmics, videojocs i fent-se fotos amb Instagram. Després anem a replegar-ne algun.
Sí, el portem la setmana que ve, que ens expliqui.
Perfecte. Molt bé, Joan. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
Les venes, les artèries, no m'assenteix la sang, no passen llàgrimes. No hi ha batit el cor, me n'estic com un soldat. Però no hi ha ningú que me fa guerra. Tu, que encara m'acompanyes, no veus que me n'estic anant. Que t'has pagat i la llum era, que cara tant i prou, però s'agera la llavor. És la porta, dic, la porta que me dius, no sé de tot, de no sobreviure. I tu que obris portes, i me toques i me pales, i torna a tremorar com a una fulla un'altra volta. Tu, que encara m'acompanyes, no veus que me n'estic anant, que t'has pagat i la llum era. Que cara tant i prou, però s'agera la llavor. I tu que no me deixes, me despertes, me consores, me dones foc i vent, me portes roses. I jo sempre salcant un poc més de sol, un lloc sense fred i sense por. Estic com un soldat, però no hi ha ningú que me fa guerra.